A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 5 minuts de la 1 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, especialment pels culers.
I tant, Marta Montaner, molt bon dia.
Ai, quina il·lusió, quina alegria, tu. I la culer principal per mi és la Nina, que de fet portes fins i tot la samarreta. Mida deu ser la més petita que hi ha a la botiga del Barça.
Talla 9 mesos, 9-12 mesos. És un regal de naixement del meu cunyat. Primera vegada que li posem... Victòria del Barça a la Champions contra el PSG.
És una bolet.
Què m'heu de dir? Talisma.
Crec que li hauries de regalar la Nina, que no la samarreta, la Nina al Jan Laporta, perquè la pugui utilitzar quan consideri que és necessari com a amulet del club.
Potser estaries més
tranquil·la.
Com a
bona culer?
Jo, no. A mi no em diguis això, eh? Com me la raptin ara, algun culer, algun d'aquests.
Què la deixaries abans, rotllo, una tarda amb Jan Laporta, que dius, mira, Jan, amb en David farem una escapadeta
Déu
i ens la portes a l'aquàrium o això?
Minuto i ja estem amb un que preferiries.
Xavi, o amb Xavi.
Clarament amb Xavi.
Sí?
Tu saps la d'anys que deu fer que en Jan Laporta no té un nadó amb a coll?
No l'ha agafat mai cap.
Per això
està il·lusionat. Ell ha tingut criatures, vull pensar sí, que sí, se n'ha fet una mica de càrrec.
És d'aquests que encara que és el pare diu els cotxes i les criatures al principi quan són nous no s'agafen.
Bé, la Marta que va vestida també amb la samarreta
sí.
del Barça.
Alegria molt continguda aquí a Catalunya Ràdio de moment. No estic detectant un clima d'alegria.
No hi ha samarretes del Barça, potser per això de que avançar-se a una alegria
sí.
que de moment és momentània.
Ara si
no?
fem el ridícul la setmana vinent, no digueu que és culpa meva tampoc, eh?
No. Bé, amb el vostre permís parlarem una mica del Barça i del partit d'ahir. I ho farem amb en Víctor Navarro, que és periodista esportiu, periodista nocturn i periodista del Cor.
Periodista nocturn. Sí. M'encanta.
Víctor Navarro, molt bon dia.
Com esteu, els tres? Molt bones. Què tal?
Bon dia. Sé que has anat a... Ah, mira, puja aquesta música. Puja.
Ah. És que en Roger no hi està acostumat perquè és de l'Espanyol.
Sí, això ja no ho hem sentit mai, però bé.
Jo mai havia vist una persona de l'Espanyol tan contenta per una victòria del Barça, però
no
això ja és un tema
repetir,
que no tornarem
no
a explicar. Però no deixa de sorprendre.
Víctor, aquí se m'està apretant molt perquè... Soc soci de l'Espanyol, però estic molt content per la victòria d'ahir del Barça i costa d'entendre, no sé com ho veus tu.
A veure, això és bo perquè vol dir que t'alegres que la gent del teu voltant estigui contenta, que el Barcelona avui respiri felicitat, i ja sé, l'altre dia vas anar amb la bufanda, que et veien estrany.
A l'estudi.
Sí. Quan entraves a la ràdio, però bueno, està bé. Si no ho passes malament, sempre està bé. Sí,
jo ho passo bé.
Si no tens vergonya, apa.
Exacte. A veure, Víctor, escolta'm, anem a trucar amb Víctor perquè hem vist aquest matí quan ens hem despertat que tu has estat despert tota la nit perquè has anat a esperar els jugadors del Barça que arribessin a Barcelona.
Sí, la realitat és que dos grups d'amics em van trucar i em van dir que alguns els coneix la Juliana, bueno, vosaltres també, però sobretot Juliana, i que em van trucar i em van dir hem de sortir a donar un tomb per celebrar lo de la victòria del Barça. Dic, bueno, doncs anem a fer un tomb i així ja espero els jugadors del Barça ja faig temps. I sí, van arribar, evidentment tots el que pensen és que Nina i Marta han d'estar a Montjuïc el dimarts per com a molt talismans a Montjuïc.
Els hi vas veure la mirada, no?, baixant del bus que et demanaven
ja
això.
Sí. Han d'estar a la llotja o en algun lloc privilegiat a Montjuïc per portar sort amb la samarreta del Barça i allà vam estar. Sí, van arribar els jugadors molt contents, hi havia aficionats i van arribar a les 4 de la matinada, van arribar a la ciutat esportiva, van aterrar 3:45 i a les 4 estaven ja a la ciutat esportiva i ara mateix, mentre estem parlant, estan fent l'entrenament de recuperació, que és l'entrenament que fa el dia després. Sí, estan a la ciutat esportiva, estan entrenant i és un entrenament suau de recuperació i res, és que dissabte hi ha partit ja, o sigui, demà tocarà un entrenament més dur i dissabte a Cádiz, que juga al matí van a Cádiz i juguen lliga per la tarda nit.
Han dormit menys que tu llavors, Víctor?
Sí.
Dormiran aquesta tarda, faran una becaïna, imagino. No, sí. Bueno, alguns aniran al Palau, que hi ha un partit d'hoquei que s'ha de remuntar a la Champions, Barça Sporting, i jo, Fèlix i algun més aniran al Palau Blaugrana a partir de 8:45 de la nit, estaran allà.
Mare meva, no paren. A veure, una cosa, Víctor, tu que domines, ens imaginem que ahir acaba el partit, tothom feliç, es dutxen i els agafen i se'ls emporten cap a l'aeroport on un avió privat els espera.
Un charter, sí, d'Aire Europa. És, normalment volen amb aquesta companyia.
Uh-huh. I viatgen ells sols a l'avió? Qui hi ha dins de l'avió?
Bueno, tots els jugadors, el cos tècnic, la directiva, executius, el gent de les comissions del Barça que viatgen, comissió esportiva, econòmica, també familiars...
Familiars dels jugadors i alguna parella potser també viatgen,
sí,
en aquest,
mira,
avió, no?
A l'anada fins i tot va viatjar, saps, el cantant Saiko, el de Polaris, una cançó que és bona, uh-huh, coneguda, uh-huh, doncs aquest va viatjar a l'avió del Barça, va anar a París, uh-huh, sí, va estar al camp, sí, va portar... Antonio Orozco va estar també al camp a l'entrenament prevital. Jo no sé si Antonio Orozco també estava a l'avió o no. Saiko sé segur que estava a l'avió.
No, realment, la barreja que hi ha dintre d'aquest avió em sembla increïble. Ah, Víctor, és un avió pintat del Barça, com el bus?
No, això no. Jo crec que si, per exemple, el Barça va arribar a la final de la Champions, faran alguna cosa especial, segur. Uh-huh. Algun logotip o alguna cosa. Però no, perquè no té, el Barça no el patrocina cap companyia aèria. El Madrid, per exemple, que el patrocina una, sí que tenen, per partits importants almenys, sí que tenen alguns jugadors, els més destacats, surten a una part de l'avió a fora i es veu. En el cas del Barça no, és un charter que lloguen aquesta companyia a Europa i ja està. Però si arriben a la final de la Champions, estic segur que posaran alguna imatge dels millors jugadors o de tota la plantilla, segur, segur, segur.
Per tant, pot ser que sigui sempre el mateix avió i que cada jugador ja tingui com un seient, anava a dir, té les seves coses, vull dir, que seu sempre allà com una cosa, sí, d'aquestes tradicions?
Sí, jo crec, ells són molt d'aquestes tradicions. Per exemple, quan tornen a la ciutat esportiva, sempre està Ferran Torres, està com assegut al costat del conductor, està com allà esperant perquè vol sortir el primer, llavors ja sempre es posa allà
al lloc del guia,
al lloc del micròfon, al lloc del micròfon,
en realitat entre mig del guia i del conductor, allà al mig, o sigui, on és el passadís, l'escala,
sí,
ja per baixar
va dret, allà... Ferran Torres,
sí, i, bueno, està, sí, sempre quan jo quan el veig arribar a la ciutat esportiva sempre està allà, bueno, li agrada estar allà i sortir el primer.
Ganes, sí, de saber qui seu, saps, a l'última fila, que era el lloc de la gent, que...
sí,
gent popular.
Voltem a filar al mig amb els braços oberts.
I fent un manspreading d'aquests amb les cames ben obertes.
Qui veus tu a darrere de tot? T'hi has fixat? Encara que els vidres són tintats, a vegades.
No ho sé, no ho sé. Com... Sí, és que són tintats, no sé. Jo crec que els més joves, no sé, amb la Minyamal, el Covarsí, jo me'ls imagino allà. Sí, me'ls imagino allà, ells.
Escolta'm, mira, ara que comentaves el tema d'en Lamine Yamal, ahir, abans del partit, a Movistar Plus, ens van deixar un moment de tele realment lamentable. El recuperem per si algú no ho ha sentit. És el moment en què Mono Burgos, que és un dels col·laboradors de les retransmissions de Movistar Plus, fa uns comentaris totalment desafortunats mentre Lamine Yamal fa uns tocs amb la pilota a l'escalfament.
Te puede reventar, te puede liquidar.
No, mira, 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 mira qué calidad, mira qué toquecitos de Lamine Yamal.
Hermano, 16 añitos.
Bueno, este chaval, oye, ojo.
Ojo, que si no le va bien, termina en un semáforo.
Aquests van ser els comentaris de Mono Burgos, que arran d'aquests comentaris classistes i racistes, el Barça i el PSG van decidir que no tindrien Movistar, no, Víctor?
Sí, sí, va ser una decisió. Això es produeix a la prèvia, abans del partit, doncs cap a les 8, 8 i poc. Llavors comença a fer-se viral a les xarxes. Llavors, clar, Movistar ja arriba això, es fa viral aquest comentari. La gent, sobretot del Barça, i que segueix a Twitter, sobretot, que segueixen al Futbol Club Barcelona, doncs imagina't el vídeo, comenten, i creix molt, molt, molt la bola. Llavors a Movistar arriba això, demanen disculpes en el postpartit, quan ja acaba, i expliquen, no, que això, que Barça i PSG... Els dos decideixen que no atenen, que no posaran a cap jugador ni atenen a Movistar, una decisió dels dos clubs, i que, de fet, el cap de gabinet de presidència del Barça, Jordi Finestres, a Twitter ho va explicar, que mai permetrien aquests comentaris i que el futbol no era això. I després que Movistar Plus, a la 1:38 de la matinada, va fer un comunicat també a Twitter on explicaven que demanaven perdó i que era un comentari completament desafortunat i que demanaven perdó, evidentment.
I també que adoptarien les mesures oportunes per garantir que uns fets com aquests no es tornin a produir, deien.
Això s'entén que l'has de xutar. No?
Aquí, bueno, mira, també tenim el comunicat d'avui d'en Mono Burgos, que diu: reitero les meves disculpes pel que vaig dir ahir. No era la meva intenció fer cap mal a Lamine Yamal. Quan vaig fer el comentari vaig triar fer un acudit sobre la qualitat i les virtuts del jugador. En cap cas va ser sobre cap ètnia ni classe social.
Però com es pot dir aquesta mentida i quedar-se tan panxó?
No sé, jo només vull pensar que, clar, un dels lemes de la Champions, Víctor, sempre ha estat allò del respecte. Oi que sí?
Sí,
aquesta lluita,
sí, sí,
aferrissada contra el racisme. Per mi,
exacte,
actitud impecable dels dos clubs.
No, no, van estar molt bé els dos clubs, al més ho van decidir al moment quan, clar, ells els hi arribaria per missatges, perquè ells a la prèvia no estarien pendents, estarien pendents del partit, però clar, segur que durant el partit els hi arribava, els caps de comunicació els hi arribaven missatges i veien el que havia passat i ho van decidir al moment, i sí, els dos impecables, i el PSG també de la mà del Barça en això, i en no atendre com a càstig i com a reivindicació de que evidentment aquest comentari no es pot fer sobre un jugador, i a més que en aquest cas fins i tot és menor d'edat, vull dir, té 16 anys, farà 17 al juliol, i que no es pot fer aquest comentari de cap jugador, i en aquest cas a més és un menor d'edat.
I perdó, també afegir que ja no és només el comentari de la persona que ho diu, sinó també les rialles de la resta, que és una mica també una cosa que ens passa en la societat, que algú fa el comentari, però
ja
ningú el frena.
Riu la gracieta. Ningú el frena.
En veritat, és el pitjor, això, sí, la rialla que escoltes de fons i que tot segueix com si no passés res.
Sí, sí.
Que recordem, Víctor, que la Minya Mal és de Rocafonda, que és un barri de Mataró, un barri humil, i un barri que ell s'estima moltíssim i que quan celebra els gols li fa un homenatge, no?
Sí, el codi postal. Sí? Mira, sempre tinc el dubte encara del si és 304 o 403.
304. Bueno, 304. Ell ho fa amb els dits, no, això?
Ho fa amb els dos dits, no? Creu els braços i ho fa. I fa amb el 3 amb la mà esquerra, el 0 també amb la mà esquerra i el 4 el fa amb la mà dreta. I és el seu símbol i ha quedat allà fins i tot la seva nova marca que el patrocina, que és Adidas, que va posar molts calés per prendre la mint de Nike, doncs ho van utilitzar com a reclam i com a imatge, i al costat de l'Hotel Sofia van posar ja un plafó enorme, a un andami van posar un plafó enorme de la Minya Mal, anunciant que era el nou jugador d'Adidas, i amb ell celebrant com fa els gols amb el 304, i sempre ho diu, que està molt orgullós, el seu pare també.
El pare necessita un pitet, el pare, com li cau la baba. Escolta, la gent en general s'està passant Adidas, Sí, Nike està deixant de ser moda. Julieta també es va passar Adidas. Justament ahir va fer una promo amb ells. Fixa't.
La Muixca no, La Muixca és Team Nike.
És que la Muixca ja se la veu, que ella serà sempre Nike.
Tu notes això, Víctor? Que Adidas està anirant més fort que Nike últimament.
I ho noto molt també, per exemple, de veritat, amb el tema d'influencers, personalitats, de gent jove, Adidas, però està guanyant de carrer. O sigui, avui dia, dels nous influencers, diguem, no?, els influencers a xarxes, està guanyant de carrer Adidas. I, a més, de Nike, que està perdent, per exemple, amb el Barça, jo crec que gairebé segur perdrà ser la imatge del Futbol Club Barcelona, perquè la porta està supercabrejat amb Nike, amb els diners que paguen, perquè altres marques com Puma paguen moltíssim, l'ofereixen moltíssim, molts més diners per vestir el Barça, i està a punt de trencar-se el contracte que tenen Nike i Barça, perquè hi ha aquest cabreig de la porta més. O sigui, si bé, no sé, no, suposo que Nike o els que manen a Nike han decidit fer una altra estratègia, i mira, i Adidas en el món jove, vamos, està guanyant, però de carrer a Nike.
Molt bé, doncs molt interessant, i seguirem el tema aquest de Joan Laporta emprenyat amb Nike, a veure què passa.
Samarretes interessants.
Sí, ara comentarem un tema que jo crec... A veure, és que sento molt soroll i no sé si estàs escrivint.
En Víctor té una mascota, saps el ratatouille?
Sí.
En Víctor en té un de mascota, té una rateta.
No sé si rasca algun cable o alguna cosa, o estàs escrivint amb una ploma, un pergamí. Aquesta seria l'altra.
Estic al golf del Club de Golf de Barcelona, que està a Sant Esteve Sesrovires, al poble de Rosalia, perquè hem fet aquí un acte a Koeman, i hem escoltat a Koeman, un mite del barcelonisme, l'heroi de la primera Champions, i llavors estem aquí, jo no sé si és per la cobertura o potser perquè ja
en Renou
tinc companys, al costat.
T'ho has de demanar, què ha dit Koeman? Perquè, clar,
pues, Koeman ha parlat de la picabaralla dialèctica, sobretot per part de Luis Enrique, a la prèvia, que Luis Enrique va dir que ell, evidentment, ell mateix, era molt més representant de l'ADN Barça, de l'estil Barça, que Xavi, i va dir que ell, a més, ho demostren els títols, els partits que ha guanyat i tot. Llavors Xavi no va entrar en aquest joc, i Koeman ha dit que creu que hi ha alguna més que se'ns escapa a tots entre Xavi i Luis Enrique, i que no va entendre aquestes paraules de Luis Enrique, que ell no les comparteix i que creu que abans d'un partit no s'han de dir. Bueno, això ha dit, és el gran titular.
Perdoneu, jo que connecto zero amb el Barça perquè l'audiència pugui entendre el Víctor.
Sí.
Jo avui he vist els seus Insta Stories, i aquest tio, entre el moment que es va acabar el partit, que després tenia això d'anar-los a rebre, tal, fent temps a Breix.
Van a Breix?
A la festa que fan a l'Apolo. Vas veure alguna cosa?
No, no, perquè no vaig endinsar-me molt a la... Vaig estar una hora, una horeta. No, no vaig... A, no vaig, no, vaig veure samarretes del Barça. O sigui, vaig notar ja clar, que la gent estava feliç clar, i càntics contra el PSG hi havia fins i tot a la discoteca. Imagino que avui, avui és un bon exercici de mirar als col·les. Jo crec que molts nens i nenes sí, han anat amb la samarreta del Barça.
I quan dormiràs?
Quina nostàlgia.
De veritat, que em preocupa. Aquest noi fa 24 hores que és despert, més.
No, no, he dormit 5 horetes, al final. Pensa que... O sigui, a les 5 estava dormint. M'he aixecat a... Bueno, 9:30.
Per anar cap al golf de Sant Esteve Sarrovires, sí, parlar amb en Koeman i tot plegat.
Un dia petaràs, Víctor?
Sí, sí, el cos no avisa.
Ens fas
patir. No, per la tarda descansaré una mica abans d'anar al Palau, descansaré una mica.
Descansa i llavors posa el Tot Costa, perquè avui és dia d'escoltar el Tot Costa a partir de, sí, de les 7, on parlaran extensament.
No els volem substituir, no, no us penseu, audiència.
No, de totes aquestes coses que hem comentat, però jo sí que volia saber el tema de l'avió, com arriben a Barcelona, qui els espera i tot això. I, Víctor, abans de que pengis, sí, hi ha un tema que jo crec que tu tindràs alguns detalls, és sobre aquestes acusacions que està rebent en Pedrerol des de ja fa uns mesos. De fet, hi ha com una guerra oberta entre en Ciro López, que és un periodista esportiu i que va ser excol·laborador de Punto Pelota, de Josep Pedrerol, i va fer unes declaracions al mes de febrer al seu canal de Twitch en Ciro sobre en Pedrerol, de com tractava alguns dels seus treballadors.
Me parece que es un tipo que es un maltratador psicológico de la gente, pero si me buscan no soy de los que miro para otro lado.
Clar, llavors aquesta setmana hem tingut un nou capítol en un Twitch, en un stream que estava fent en l'Ibai Llanos amb en Ciro. Què ha passat exactament, Víctor? Bé, no sé si... Víctor?
Ara us escolto, s'havia tallat un moment.
Vale, no, dic això, de que en Ciro ha anat amb l'Ibai Llanos, que estaven fent un directe, i s'ha, bueno, s'ha com filtrat un àudio o una conversa. No sé si ens pots explicar, a veure com ha anat, tu que domines tot el món i que coneixes els dos personatges.
Sí, era la prèvia abans del Madrid City del dimarts. Llavors Ibai va, bueno, els dos dies de Champions ha obert directe al seu canal de Twitch i ha reaccionat al partit amb més col·laboradors, i llavors allà a la prèvia diu Ciro, o explica Ciro, que ell no sabia que estaven ja en directe i està parlant amb Ibai, i li explica que Nacho Tellado, que és un antic col·laborador del Chiringuito, que era el que parlava més dels fora de jocs, perquè com és arquitecte, doncs...
Clar, que traçava les línies, jo ho recordo,
exacte,
això, sí.
Aquest, sí, que té el cabell així com de tipus casc. Bueno, sí, així jovenet. I llavors diu que Nacho Tellado denunciava, que tenia la idea de denunciar a Josep Pedrerol ja per assetjament, jo crec que diu, si no m'equivoco, sexual. Si no m'equivoco, no vull... Jo crec que diu, assegura això, no? I llavors es queda Ibai impactat, diu, com, què està passant? Que estàs dient, la resta es queda al·lucinant, i el Ciro en un moment diu, bueno, però no estem en directe. Diuen, sí, estem en directe, mira les càmeres, estem en directe. Llavors, jo crec, això és opinió personal, jo crec que Ciro sabia de sobre que estaven en directe. Bueno, penso 100% que sabia de sobre que estaven en directe, però fa aquest comentari, llavors, bueno, hi ha guerra total entre Ciro i Pedrerol des de fa temps. Ciro va marxar de ser col·laborador de Pedrerol, estava a Punto Pelota, i va marxar, i no va acabar, bueno, evidentment no va acabar bé, i jo crec que això acabarà tot als tribunals, però ja no sé quanta gent estarà implicada. És veritat que hi ha gent que ha treballat amb Pedrerol i becaris que ha tingut, que sempre, bueno, els que han sortit pitjor han parlat malament, però han parlat malament de lo dur que és treballar amb Pedrerol en quant a hores de feina, de treball, de remuneració i tot això. Ara és un pas més amb això que explicava Ciro de Nacho Tellado. Veurem, Nacho Tellado, que jo sàpiga, no s'ha pronunciat. Mm. Veurem si es pronuncia i cap a on va, però jo crec que tot acabarà als tribunals, bueno, estic segur, perquè com al nivell que hem arribat, acabarà tot als tribunals.
Mm-hmm. I de moment a Twitter sí que hi ha arribat, perquè durant unes hores va ser...
Hi ha un hashtag de MeTooPedrerol.
Sí, va ser trending
topic. Sobretot amb un testimoni que sí que explica la seva experiència, sí. Mm-hmm.
Res, Víctor, que volíem comentar això amb tu, i res, que gràcies per la trucada.
I que descansis aquesta tarda, com a mínim 4 hores més, de migdia. Víctor?
Una horeta i alguna cosa, però sí, descansaré. A la nit descanso, descansaré. Bueno, avui ja...
Veus, no descansaràs.
Ja tinc una altra cosa, no, que no desconnectes, per favor.
A una sala que hi ha a la carrer Tosset, a la Biblio, que es diu la Biblioteca Biblio, que estarà allà l'Àlex Tous, que és amic vostre també, allà està, perquè punxa el Papi Gavi, que és també un streamer i tal, punxa allà, fa una sessió.
Víctor, llavors, Víctor, el teu
anirà
món...
Anirà molta gent.
Mira,
estic esgotat jo, només de sentir-te.
Jo sóc feliç d'estar allunyada del teu món. Vull dir, de veritat. Qui passa menys per casa? veure, Víctor Navarro o Dua Lipa?
No, deuen compartir pis i ni ho saben.
Estan allà.
Provaré el gelat, per cert, que sé que no us va agradar, el provaré, el de la
crema. Ah, no, el de pastuc molt bo, però el del mi baranllet, per mi, fluix.
Vale. Vam anar ahir a la tarda a provar-ho, i al vídeo de mentre provem el gelat de Dua Lipa a l'Instagram del programa. Víctor, moltes gràcies, descansa.
Vale, gràcies, Roger, Juliana, Marta i a tot l'equip. Moltes gràcies.
Una abraçada.
Gràcies, cuida't.
Adéu.
5 minuts, arribem a 2:15 del migdia, fem 3 minuts de pausa i a la tornada tot de temes que ja estava reclamant internament la Juliana.
La Juliana no pot més amb aquest tot costa que estem fent.
Mira, us diré, jo estic rebent missatges. Estic rebent missatges per privat. De gent dient què està passant, què és aquest programa. Escolta, aquest és el nostre programa.
És tota la part social que hi ha a fora del camp de futbol, que hi ha moltes temàtiques interessants.
Escolta, i jo me n'alegro perquè estic segura que hi ha moltíssima gent que ara mateix està fan, però també hi ha el nostre usuari mitjà.
On és l'Aitana? On és la Laura?
El nostre gay, el nostre girl, que vol una mica de contingut d'Aitana, de Laura, que són allà a Los Angeles.
El nostre girl i tot plegat, que estigui tranquil.
Maria, ara ho fem.
De seguida, Laura Escanes i el noi d'Olot. Què hi ha darrere d'aquests titulars que s'estan fent últimament i aquest noi que va apareixent...
El noi d'Olot, que també, pobre.
Bueno, ara li posarem...
El noi d'Olot. Podem anar publicitant, sisplau?
No, després. No, perquè has dit que no parlem d'això. Aitana, que ha parlat amb la premsa, i el discurs d'Aina Clotet després de guanyar el premi Canes Sèries.
I Fedez, eh?
I Fedez, també. Uf,
avui anem cap a Itàlia, eh?
Anuncis, ara tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí. La vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
EAE Business School patrocina aquest espai.
I estas ganas no se van.
Pràcticament 2:15 del migdia. Laura Grau, bon dia.
Molt bon dia.
Comença la segona part del programa avui, que trobava ja algú a faltar.
Estas ganes no se van, diu l'Aitana. No se'n van les ganes de parlar de tu, reina, perquè ai,
sí, surts perquè
aquí cada dia.
No parem, cada dia.
Cada dia. Sobre...
Sí, no sé què faríem, eh?
És veritat que ara ens ho posa fàcil, perquè està de promoció.
És veritat, està promocionant la seva pel·lícula, Paret
que
com Paret.
Que surt demà!
Demà. Això què vol dir? Que avui a les 12 en punt de la nit es podrà veure?
Això vol dir que no demà sabem. No mirarem Eufòria i mirarem Paret com Paret.
El cap de setmana és molt llarg i dona temps per tot.
Sí, jo m'ho miraré tot.
Jo és que avui l'hora ja.
Ho comentarem tot dilluns, per donar temps a la gent. I és veritat que hi ha força persones que comencen a veure sospitós que la promoció de l'Aitana de la pel·lícula estigui coincidint amb aquesta portada de revista de la qual vam parlar ahir, on es confirma la reconciliació amb Sebastián Yatra. Es parla d'una estratègia de màrqueting. No sé què en penseu vosaltres, si esteu amb el paper de plata al cap també, pensant en aquesta teoria conspirant.
Tu anava a dir, això és de paper de plata, em
doncs
sembla.
Doncs jo te la compro 100%. Per mi no té cap sentit que després de tot el disc de l'Aitana, Alfa, la meitat de les cançons dedicades a Sebastián Yatra, surti el Yatra a dir tal bestiesa com és que jo no em puc controlar a ser fidel i he de deixar les meves nòvies, i que després ara tornin del no-res sense donar cap explicació.
Mira, hi ha gent
no
que
sembla
també,
ben malament, eh?
Hi ha gent que també pensa que l'Aitana està amb el Sebastián com a forma de promoció per Llatinoamèrica.
Per ella donar-se a conèixer allà?
Per ella donar-se a conèixer allà. Jo penso, sincerament, que tot és molt més fàcil del que sembla.
Sí.
I que tot és molt més natural.
No cal ser tan recargolats, potser. El cas és que l'Aitana va atendre la premsa ahir al migdia, hi havia moltíssima gent, i va parlar d'aquesta nova cançó per la pel·lícula en la qual hi col·labora en Sebastián.
Pero sí, la verdad que es una canción que escribí... o sea, era de Sebastián. La empezó Sebastián con Tommy Torres... Y me metí yo en esa canción, es una canción que grabamos los dos, esto es un fact, es una canción que grabamos los dos, que nunca llegó a salir porque sentíamos que no era el momento, entonces era una canción tan bonita que yo le pedí a Sebastián si me la podía quedar yo para la película y le cambiaba toda la letra para que tuviese sentido con Valentina. Y también hablando con la directora y todo, y él estuvo feliz de que así fuese.
Ella com si res, aguantant el tipus, aliena completament a tots els rumors, parlant d'en Sebastián com qualsevol, si fos un cosí seu, no? Aliena a titulars, als nostres 80 últims programes, fins que li pregunten, no creus, Aitana, que això provocarà polèmica?
Sí, perquè la gente como que inevitablemente siempre existen esos titulares, además he visto titulares de eso y me hace gracia, porque a veces es un poco como clickbait de estos, de que de repente entras y es otra cosa...
I vale, desvia la parlant de nosaltres.
Sí, desvia l'atenció ja cap al clickbait, al pescaclic. Digues.
Per mi segueix una mica la línia que ja seguia quan va fer molta promoció per Latinoamèrica just després de la ruptura amb el Sebastián, i va ser quan va explicar estic soltera per primera vegada, com amb una llibertat estranya, parlant de la seva vida personal també, com més natural i menys encallada en aquesta pose de jo no vull parlar, no vull parlar.
Jo no sé si a l'Aitana li està fent gaire il·lusió parlar amb els periodistes ara.
Gens.
I això que ella sempre és tan simpàtica, tan amable, se la veu supernatural a les entrevistes. Perquè, clar, és que tu pensa que a banda d'en Sebastián, les preguntes d'aquesta roda de premsa se centraven sobretot en l'intrusisme laboral, perquè l'Aitana és cantant, no actriu.
Me llegaron algunas cosas de interpretación que realmente me daba mucho miedo, porque yo lo que más soy cantante y no vengo a quitar el puesto a nadie, ni muchísimo menos. Yo le tengo muchísimo respeto a esta profesión y soy perfectamente, y sé que no soy la mejor actriz, pero yo me lo disfruté de verdad, el papel de Valentina, como si fuese completamente una parte de mí, y me la he llevado, esa parte de mí. Entonces, solo tengo palabras bonitas y de agradecimiento, la verdad.
Jo, veient-la, t'asseguro que tenia la sensació que tot plegat li fa, per una banda, una mandra descomunal,
sí,
i per l'altra,
sí,
que tota l'estona ha d'estar donant explicacions, justificant-se, sí, sempre, mm-hmm, per qualsevol cosa que fa, que perquè actua, per què actues, que perquè balla sexy, per què ara balla sexy, no? Vull dir, ha de ser molt cansat per ella.
I a més, en aquest cas, que està justificant una cosa de fa 2 anys,
sí,
que és una,
sí,
altra era completament,
ara.
I jo la veig zero convençuda amb el tema de ser actriu, és que jo crec que no li agrada, li devien oferir temps.
De seguida veurem què passa amb el tema de ser actriu.
Ella va dir, plata, nena, ni placer, ni prestigio, ni merda.
Bueno, no sé, paguen molts calés, potser
però
sí que
la veritat
ho fas.
És que tu veus aquells vídeos que ha fet Netflix de promoció que penses, això no ho ha filtrat ningú, perquè clarament no està bé, on surt l'Aitana fent del personatge de la Valentina dient, chicos, es que mirad que me ha pasado, no sé què, actuant molt malament, però molt malament, que fa molta vergonya a Liana. Jo crec que el mínim que li pot passar és que li facin aquestes preguntes. Vull dir, siguem objectius també, jo me l'estimo, l'Aitana, m'encanta. Pell de gallina quan posem Vas a quedar-te, però com a actriu...
No, ho fa fatal.
Fa molt malament.
Bueno, suposo que mirarem la pel·lícula i veurem l'Aitana, no?
No
que és una mica el
no
que ja busca
tot
Netflix,
això,
no?
No, perquè jo no veig, no, ni l'Aitana.
Tot això jo crec, no, que ho hem de parlar dilluns, hem de donar aquest, sí, marge, com a, sí, mínim, de veure la pel·lícula abans d'opinar, mm, i de parlar a base d'un vídeo. Però es confirma una altra cosa, que l'Aitana que va rodar la pel·lícula, la del 2022, no té res a veure amb la del 2024, i potser la d'ara no acceptaria la proposta.
No sé si lo volvería a hacer, simplemente porque, bueno, ahora tengo muchísimo trabajo, tengo un año de muchas cosas, empiezo festivales... No sé, o sea, yo estoy siempre muy abierta a lo que la vida me depare, a lo que me pase, ¿no? Me han propuesto algunas cosas más y es verdad que ahora mismo pues no lo veo porque me quiero centrar más en mi carrera como cantante y porque tampoco sé si se me da muy bien o no, simplemente lo hice porque me divertía, o sea, me parecía algo muy genuino, como que me apetecía hacerlo, que quería simplemente disfrutarlo.
Y ya está, ella volía pasar-s'ho bé, ho va fer i ja està fet.
Creieu que ella pren totes les decisions sobre els projectes que li venen o que està en aquella fase que discogràfica o el seu entorn gairebé decideixen per ella?
Jo crec que l'Aitana ara ja sap dir que no.
Jo també, per tot i així, crec que està molt assessorada, eh? I que les decisions no les pren ella sola, sinó que hi ha els seus pares, tota la gent que té al voltant, o sigui, deu ser allò...
I durant un temps jo crec que sí que va ser una mica un cim, que li,
sí,
van dir, nena,
sí,
fes l'hamburguesa, segur, del McDonald's, i ella, vinga, som-hi.
I també crec que realment, quan et posen, depèn de quines xifres al davant, ella, tu, jo, el Roger i la Laura, tots diríem que sí i sortiria la paret com paret.
Bueno, allò de tots tenim un preu, eh? A vegades comences,
sí, de vegades
a afegir
real,
xifres i et sorprens, no, a tu
fet,
mateix,
jo crec,
sí,
que tots faríem lo de Netflix que ha fet l'Aitana per una desena part de lo que
sí, a vegades dius, hosti, vaig barat.
Sí.
Passen 6 minuts de 2:15, anem fins a Nova York, perquè allà hi tenim la Laura Escanes, que està passant uns dies a la ciutat nord-americana i molt ben acompanyada.
Sí, es troba a la gran ciutat amb una de les seves millors amigues, la Gemma Pinto, i era un viatge que en un inici feia només per veure actuar un dels seus ídols a un concert, en Bad Bunny.
Uh-huh.
I quan va comprar les entrades, jo recordo que ho va compartir de seguida a les xarxes dient que n'havia agafat dues i que no sabíem qui hi aniria. Però suposo que va trobar candidats de seguida que la volguessin acompanyar, no sé... El cas és que aquests primers dies la tenim fent turisme.
Estamos en el Summit, a ver las vistas de Nueva York. Dicen que son las mejores vistas. This building
broke boundaries. Lo menos glamuroso de venir al Summit.
Ella va pujant, visitant gratacels amb la Gemma, demanant coses a l'Starbucks, fent vida de persona que viu a Nova York,
ben tranquil·la i ben allunyada de tot el que s'està parlant aquí a Catalunya, d'ella i d'un suposat nou amic, entre moltes cometes. Perquè recordeu aquest vídeo tan comentat de la setmana passada, no?
Bueno, família, com...
El meu perfil vos aquest, vale? Va, com diguis.
Organitzar, és clar. On et vols posar? Avui es porto una persona convidada. Armes de cadàver, pots fer el que et roti.
Vida amb un bon aguacate.
Com es diu això d'aquí?
Tomata.
Molt bé. Hola, gent de Barcelona que dieu tomàquet, aneu a dormir.
Ara trepitjaré el vídeo perquè és molt llarg, és llarguíssim. No tindria per què voler dir res, ja. Però diversos programes de 3Cat s'estan pujant al carro de l'amor, bueno. I dedica aquests dos, la Laura Escanes i aquest senyor que es diu Pau Joan Miquel...
Que pobre, no és un senyor.
Bueno, és un noi, no, és un noi.
Ai, perdó, és un noi. Ara li farem un... Ah, és que, a veure, jo no sabia qui era, eh?
És,
no,
sí,
no,
estic, ja, molt desconnectada. Clar.
És un noiet.
Estic molt desconnectada del món internet, ja ho sabeu.
Té nom de senyor, però, eh? Pau Joan Miquel, em sembla...
Miquel Martí Pol, per mi són la mateixa persona.
Té nom de cantant d'Antònia Font.
Són tres persones en una.
Nom real, eh?
Ah, és una paròdia. Oh,
no, doncs com a pseudònim em sembla molt fluix. Si t'has de posar un pseudònim, no et poses aquí.
Bueno, a veure.
El cas és que apunteu-vos bé el seu nom, perquè alguns apunten que podríem estar parlant de la nova parella de moda a Catalunya. Catalunya. És més, la tiktoker Ju Elias ha investigat els seus moviments a xarxes i potser sí que aquí em passa alguna, eh?
Pau hace un ranking de colores de ojos y en el número uno pone un ojo muy azul. Atención al comentario de Laurita. El uno es como los míos. Pero es que hay más, ¿eh? En el vídeo que os he dicho que colgaron juntos, fijaros en este comentario de Cargol que diu... Pau, ¿quién es esta chica? Y Laura pone... Y Miquel dice, encantad, Laura. Laura pone otro emoticono. Estos dos son amiguis de Pau. Y ya por último, Pau el otro día colgó como fotos del mes de marzo y un amigo suyo le pone, ¿cómo se nota que estás enamorado?
Oh, per mi això... Ja ho sentencia, eh?
Hòstia, és que aquí no sé. Els amics no es controlen, eh? Si realment hi ha alguna cosa, els amics no remen a favor.
Però ella ho juga tot?
Ella està juganera.
Ella està molt player.
Ella està juganera.
Ella està molt juganera.
Per començar, és creadora de contingut en català.
Sí.
En canvi, no ens ho veiem a venir i ara de sobte ella es dedica a fer TikToks en català. Hashtag estic tocat.
Ho celebrem.
Ho celebrem. Però a més, és veritat que la tia està comentant amb una... Està molt a internet, la Laura Escanes. La Laura Escanes en veu als Instastories... La primera, sempre. Em respon al minut.
Passat 10 hores amb la pantalla, ja t'ho dic.
Hi ha un problema amb les pantalles, sí.
Cada hora que està desperta està allà comentant TikToks del Pau.
Tanta campanya de multiòptiques i al final la graduació li pujarà. Això t'ho dic jo, 4 diòptries.
Ja t'ho dic ara, el mòbil és molt dolent.
Però anem al tema. Qui és en Pau Joan Miquel? Perquè ja us he dit que jo estic despistada. I, Juliana, tu que coneixes i domines una mica aquest univers, necessitaria que em fessis aquí una mica de perfil d'aquest senyor.
Marta, no passa res, perquè com que ets mare, entenc que se't poden escapar coses.
Sí.
Quan has de coordinar biberons, papilles,
no
històries...
No arribo tot.
En canvi, jo, que encara sóc una nini i puc passar-me 15 hores al TikTok, sé perfectament qui és el Pau Joan Miquel. És un creador de contingut d'Olot, destaca per ser especialment guapo. Jo crec que no...
Sí.
És a dir, són tota una colleta d'amics que són tot guapos amb accent d'Olot que es fan dir els socis.
Déu, vale? La descripció és tot guapos amb accent d'Olot, eh? És que no fa falta saber res
no,
més.
No, és que és això.
A mi funciona.
Edat. Tots. Més o menys a la meva quinta, 25, 22, 24...
Val. La Laura està tirant a jovenets, eh?
Clar, la Laura quina edat té?
La Laura té 27 anys o 28 anys.
3 menys que jo, 27 sí. Per fer-ne 28.
El Pau concretament en té 24, però jo crec que fa els 25 aquest any. Crec que és del 99.
Val.
D'acord? Té 43 seguidors, 43.000 seguidors a TikTok. TikTok, 25.000 a Instagram, és estudiant d'ADE. De fet, crec que ja ha acabat la carrera. No, de fet, no. Ha acabat la carrera, que m'ho va explicar. I col·labora a EVA, a un programa que es diu Ets un motivat, que presenta la Carla Rubio, que és un nom que sí que és important perquè aquesta noia farà coses molt grans en aquest país.
I escolta'm, aviam, tu tens una relació amb la Laura de... pràcticament d'amistat, vull dir que us intercanvieu missatges i us
diu
comenteu coses.
Diu que li mira els
coses.
Stories al segon, per tant, sou amiguíssimes.
Clar, té allà dalt de tot. No sé si l'has vist il·lusionada, si...
Mira, heu parlat del tema?
Si heu parlat d'això.
Jo veig a la Laura amb una il·lusió als ulls, ai, però per la vida. La veig, però fa molt que ho dic, jo, això. Jo la veig amb aquesta il·lusió de quan has estat molt de temps en una relació i de sobte tot és màgia i tot és passió, tot és descobriment. Ella mateixa explicava que el viatge a Nova York que fa amb la Gemma Pintó li fa molta il·lusió perquè és un viatge amb una amiga seva i que ella fa molt de temps que té ganes de fer viatges amb amigues, que ella sempre ha estat dins de l'univers de
ennoviada,
dels nòvios.
Sí.
I sempre ho ha fet tot amb nòvios i no ha fet viatges sola. No. Ella no es coneix a ella mateixa.
Viu en primavera.
Ara que no faci un Tarzan i s'ennovia amb en Pau aquest...
Està en procés de descobriment, la Laura. La Laura s'està descobrint ella mateixa.
Ha anat a Nova York a buscar-se ella mateixa.
Alliberant, està coneixent les seves amigues.
Aclarim-ho, perquè podries estar parlant de mi perfectament també.
Ah, bueno, és que... Bueno,
hi ha gent que es pensa que és col·laboradora d'aquest programa i no és broma, eh?
Sí, sí. Bueno, és que, a veure, explica-ho, perquè això m'ha encantat. Això és el programa que fa en Llucià Ferrer?
Sí, a la trapa amb si pots. Ahir vam preguntar quina Laura, d'entre cinc opcions, és col·laboradora del que no sortia d'aquí. Una d'elles era Laura Escanes, l'altra era una servidora, és a dir, la que sóc aquí davant del micròfon, i aquest senyor va considerar que era Laura Escanes, cosa que no em sorprèn per res.
Jo ho entenc, que si et posa la ràdio segons en quins moments, doncs sent
sortirà
que
la foto de la temporada, sí, la Laura Escanes,
sí,
al final.
Sí, 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 sí. Molt bé, doncs així que està il·lusionada, però per la vida.
A més, d'aquí
poc s'ha
de Sant Jordi...
Amb el concert de Bad Bunny, també, tot li va a favor.
Ja deu tenir reservada el barco aquell que, saps? Que el juliol sempre se'n va a Menorca amb el barco.
Cap a Menorca, doncs
apa. La nena, que comença ja a xerrar i fot molta il·lusió. Escolta, és que està en un moment molt dolç, la Laura. Ara m'ha fet enveja. Ara que ho he explicat, he dit, hòstia, la Laura, quina sort. No, d'aquí poc comença a gravar La Travessa.
Com a amiga, alegra tant dels seus èxits.
Jo me n'alegro moltíssim.
I aquest mes de maig, això que tu dius, La Travessa 2, que sí, que es posarà a gravar-la, vull dir que ja està bé que desconnecti una mica.
I ja està bé que quedi gent com el Pau, perquè així practica aquest oluti, li surt més l'accent.
De Nova York cap a Itàlia. Bàsicament perquè l'actriu Aina Clotet, molt estimada en aquest programa, va rebre ahir el premi a la millor interpretació pel seu paper a la sèrie Això no és Suècia, al Cannes Series, Festival Internacional de Televisió.
Mira, parlant de Suècia,
mira,
aquí ve l'Amazona.
Hòstia, la sueca. Hòstia, és que els suecs amb la criança ens donen mil voltes realment, eh?
Sí, totalment.
Per tant, Laura, el jurat va quedar meravellat amb l'Aina Clotet.
Doncs sí, diuen que la sèrie és una joia agradolça que un no es pot perdre. M'ha encantat aquest adjectiu, joia agradolça. La veritat és que molta gent de la que l'hem vist estem encantats amb aquesta sèrie. Al meu voltant hi ha molts fans d'Això no és Suècia, que surti ja segona temporada. I la primera que... Bueno, i l'Aina Clotet, evidentment, també molt contenta perquè també és la directora de la sèrie i va fer un discurs en francès.
Merci, merci beaucoup. On était déjà très honorés d'avoir été sélectionnés dans la compétition officielle des grandes séries.
No sabia jo que l'Aina dominava tant l'anglès. Ai, el francès.
Tot, ho domina tot, ella. El que nosaltres no dominem és la geografia, perquè hem dit que viatjàvem cap a Itàlia i a Cannes és a França.
Ha estat Roger. Un petit error de guió, perquè se suposava que quan deies això ens anàvem a parlar de la Ferragni, però ens hem desquadrat, disculpe.
No, però estem molt viatgers, hem anat a Nova York, ara
perdoneu,
a Cannes...
Ah, perdoneu, he dit que anàvem a Itàlia.
Ara sí que hi anirem, hòstia, a Itàlia.
Sí, sí que estem fotent una mica de volta, eh?
No, sabem de Dua Lipa ja, eh? Quin serà el nou país que visitarem?
Perdona, a veure, potser porteu molt bé el francès vosaltres, però què ha vingut
a dir? No, jo no porto gens bé.
Clotet.
Ho he hagut de buscar gent que ho hagi traduït, perquè l'Aina es veu que ha dit que això és un somni per ella, ha agraït el reconeixement al jurat i al seu equip, especialment als guionistes i als co-creadors de la sèrie, que són la Valentina Viso i el Daniel González, i que ha reivindicat doncs, que sense que ells haguessin escrit a la Mariana, el seu personatge, ella segurament no s'hagués pogut endur aquest premi, perquè una actriu sempre necessita un bon guió.
Molt bé.
Elegant, m'encanta com molt parla l'Aina.
És que l'Aina és una meravella.
Des d'aquí l'enhorabona.
I té un rostre difícil d'aconseguir, com el seu pare, que té un blanc de cabell impressionant, de tio forrat. M'encanta.
T'agrada el rostre de cabell de l'Aina Clotet?
No, m'agrada el rostre de l'Aina Clotet i el blanc del seu pare.
Cabells de ric.
Té un blanc
el que
ningú...
El doctor Clotet.
No. Ningú més té aquest blanc a Catalunya. Ningú.
Itàlia, ara toca?
Va, sí, va,
va, sí que va, vinga. Va. Juliana, situa'ns amb el serial de la família Ferragni, perquè això continua, això no para, eh?
Doncs sí, per orientar-vos de nou, els Ferragni són una família d'influencers, jo diria que els més famosos de tot Itàlia, que es van donar a conèixer gràcies a la figura de la Chiara Ferragni, que és reconeguda com la primera influencer del món, perquè és la primera que va penjar post a xarxes socials pensant que podia veure-ho algú més a part de les seves amigues de l'institut. Doncs a Can Ferragni n'estan passant de molt grosses des de ja fa mesos. Tot va començar amb una polèmica de la Chiara, pobreta, amb una cosa que ella va dir que feia una acció benèfica i en realitat la tia es va quedar tota la pasta
el
per ella.
El cas Pandoro, és veritat, sí.
Apassionant, enganxada, i després de setmanes de perfil baix intentant parar el cop de la polèmica, vam saber que la Chiara estava en una crisi de parella tremenda amb el pare dels seus fills, el cantant italià Fedez, que és aquest senyor que ara sona, que jo sóc fan, a mi m'agrada molt, a més fa molt estiu. Bàsicament es deia que el Fedez no li estava donant prou suport a la influencer durant tota la cancel·lació, i en part es rumorejava que era perquè el cantant no volia, o sigui, volia mantenir-se lluny de la polèmica perquè no l'esquitxés, una mica egoista, i poder seguir amb la seva carrera sense... Molt poc romàntic. Doncs fa un mes la Chiara va parlar a la tele italiana i va explicar, entre moltes altres coses, que la crisi Manfredes estava sent molt forta, però que eren dues persones adultes que s'estimaven i que no deixaria la relació d'un dia per l'altre. Ara, però, el divorci ja és més que oficial. De fet, hem pogut veure fins i tot la nova casa on està vivint el Fede. Fa quatre dies va ser el seu Instagram. Vull dir que aquests ja estan més que separats. I qui ha parlat ara a la ràdio televisió italiana és en Fedez.
Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli.
e sarà sempre la donna più importante della mia vita, indipendentemente dal fatto che
emozionat, no?
L'amore bueno. possa andare avanti o meno.
Bueno, quindi bueno,
di non preoccuparsi di questo.
Crec que l'he entès, eh? Només amb el to de veu ja l'he entès.
Sí, sí, sí. Està destrossat, destrossat. En resum, en Fede, van parlar de moltes coses a l'entrevista, va ser una entrevista molt completa, però explica que la polèmica és veritat que va col·laborar en que encara hi hagués més crisi i més distància i més tensions entre ells, però que no va ser el motiu de ruptura. Ha desmentit també els rumors d'infidelitat, que n'hi havien, dient que no ha estat mai infidel i que li sembla que dir això és de tenir molt poca vergonya i que durant els últims 3 anys que han estat passant han viscut moments molt durs, com el càncer d'ell.
Sí.
I tot això els ha desgastat molt com a parella, i que ja no ho aguantaven més, a part dels dos nens, etc, que tampoc deu haver estat fàcil tot això de la criança, eh? Vull dir que suposo que se'ls han ajuntat moltes coses. I un dels moments més virals és aquest que sentíem ara, quan plorant es trenca totalment i diu que tothom es pensava que aniria a la tele ell a criticar la Kiara, i diu que és justament el contrari, que ella, la Kiara, sempre serà la mama de lo mio fille, o no, com ho diu, la mare dels meus fills,
mi...
i que serà sempre la dona més
arribat,
important de la seva vida.
No.
Passi el que passi, et diré.
Estic impactada.
Però passi el que passi.
Personalment, puc plorar.
Per tant,
a mi aquesta parella
m'il·lusionava. Això és el que volia que Piqué digués de la Shakira.
Sí. Exacte.
Mira, és això el que volia que digués.
Un Piqué trencat, dient que és la dona... Però és que també penso que és una mentida, eh? O sigui, jo agraeixo el gest de Fedez, però no serà la dona de la seva vida.
Bé, però ni que sigui per als teus fills està molt bé, això.
Sí, però llavors, sempre serà la mare dels meus fills. Me l'estimaré molt sempre, però no diguis és la dona de la meva vida.
Val, això
perquè potser... d'aquí 2 anys
seràs una de les dones de la meva vida més importants.
De moment segur que és la més. Ah, mira, només volíem corregir aquests matisos, però en general el Fedez ens ha funcionat.
Sí.
A mi veure un tio tot tatuat fins al coll, fotent-se brava de tele,
sí,
bueno,
sí,
pell de gallina.
S'ha trencat l'heterosexualitat.
Et funciona el tema aquest, molt bé. A veure, ara farem 3 minuts de pausa i a la tornada per entendre una miqueta més què representa el fitxatge de David Broncano a Ràdio Televisió Espanyola i comentar alguns detalls del contracte que aquests dies s'han anat fent titulars, però volem mirar una mica la lletra petita i tot el que suposa. En parlarem amb el periodista Àlex Gutiérrez del diari Ara. Per tant, si us interessa el tema Broncano, tots els detalls de seguida.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Notado, porque tú has venido, lo he contado antes, viniste de invitado en su momento, luego has venido como miembro del equipo. ¿Qué has notado hoy que vuelves a venir de invitado? ¿Has notado un...
Ahir ho vam explicar en directe, just quan es va fer públic, que David Broncano fitxarà finalment per Ràdio Televisió Espanyola. A quin acord han arribat finalment? Què representa pel panorama de la tele espanyola aquest moviment? En parlem amb l'Àlex Gutiérrez del diari Ara, que de tele i de mitjans hi entén una estona llarga. Àlex, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Escolta, m'has seguit aquests dies el serial de moda, Broncano, Ràdio Televisió Espanyola?
Sí, sí, jo espero que em facin Netflix aviat l'adaptació a allò a ficció dramatitzada, perquè ja passo a caripar.
T'ha sorprès que, diguéssim, es filtrés tot i que se sapigués i que tothom ho seguís? Això havia passat alguna altra vegada?
Sí, alguna vegada passa. Sí, al final les filtracions són fruit de la polarització que hi ha dins del Consell d'Administració de Televisió Espanyola, que és qui pren la decisió, i com que hi ha dos bàndols enfrontats allò amb ungles i dents, doncs evidentment cadascú va fent allò, filtrant conveniències, sabent, diguéssim, qui li donarà ressò, etc. Al final també és un contracte molt important, de molts diners en joc, i per tant vaja, ja s'ha convertit en una mena d'entrada Succession i Joc de Trons, no?
Àlex, Roger, és el moviment de Mercato més gros que recordes els últims anys?
A Televisió Espanyola, déu-n'hi-do. Que hagi sortit així amb totes aquestes xifres, també és veritat que estem parlant d'un programa diari, però sí, sí, jo crec que és important. Clar, que penseu que sabem aquestes xifres també, en part perquè Televisió Espanyola està obligada a transparència, però aquí el que cobra el senyor Pablo Motos a 3Media, doncs evidentment està tancat amb pany i forollat, no? I per tant és difícil comparar-ho en aquest sentit.
Arribarem a saber quan cobra Broncano?
Ell personalment?
Sí.
Clar, això serà molt més difícil. Això, de fet, és un debat que està obert, que alguna vegada, mira, aquí, a Catalunya, ho havíem viscut, si ho recordeu, mira, també amb un tema de Mediapro, perquè Broncano és Terrat, que és Mediapro,
sí.
Ho havíem vist en preguntes freqüents amb el sou de la Rahola. l'oposició parlamentària, les preguntes que li feien, diguéssim, a la sessió de control parlamentari als responsables de la corporació, clar, ells demanaven quan cobra la Rahola, els de la Corpo, deien, no, escolta, nosaltres no ho sabem, nosaltres li paguem a Mediapro i el que li decideixi l'equip del programa de la productora pagar és una qüestió privada. Finalment, per això, sí que van aconseguir saber-ho, diguéssim, eh? Es va saber que eren aquells 1.700 euros, si no recordo malament ara, sí que parlo de Nord, i, però clar, ja es va convertir en símbol, però en principi, clar, les retribucions queden dintre de la productora. La cadena el que fa, clar, és comprar un programa, la productora li entrega un programa, allò Klaus and Mac, es diu, és a dir, li entrega, per entendre'ns, una cinta que pots posar play, i surt el programa sencer, i per tant, a partir d'aquí, el que cobri la gent, doncs, té un punt de discrecionalitat important.
En el seu dia, en Rocco Steinhauser, que treballa a RAC1, explicava, sí, que la Resistència, al principi de tot, li pagaven 6.000 euros per programa a David Broncano. A tu et sembla un sou, diguéssim, que s'està pagant avui en dia a la tele, o és una xifra... bueno, no sé. No sé si és habitual o no un sou com aquest.
Clar, o sigui, sempre van en relació a expectatives i xifres d'audiència. És a dir, si els paguessin a mi cada dia, doncs, evidentment, vindria aquí amb majorets, segurament, no? Però el tema és que què estava pagant Movistar quan li pagava aquests diners. Jo crec que Movistar no li estava pagant, per entendre'ns, audiència estrictament de televisió, sinó que quan fitxen a Broncano, van fitxar una mena d'un cert mascaró de proa, amb la qual l'empresa lligada a Telefònica, per tant, una companyia antiga, allò creada durant el franquisme, eh? O sigui, una companyia aquelles allò viejunes, que en dirien en argot millennial, doncs compraven aquesta imatge de rejuveniment, compraven algú amb tirada a les xarxes, etc. I per tant, el rendiment de Broncano a Movistar no era estrictament l'audiència, era el fet de poder-lo vendre, com dir, doncs mira, és el tio que ens representa i que ens dona una certa imatge de que som menys que esposos del que probablement la gent ens identifica com a mínim 15 anys enrere, no? Per tant, aquest tipus d'inversions són difícils d'objectivar. Al final, cadascú hi ha un sentit d'oportunitat. És evident que aquí Televisió Espanyola està comprant posar davant de Pablo Motos algú que té una potència, i per tant ell diu el meu caché és aquest, que tu decideixes si fas l'aposta o no la fas.
I tu creus que aconseguiran desafiar aquest regnat de Pablo Motos de fa tants i tants anys?
Jo crec que no, sincerament, perquè jo crec que l'estil... primer, clar, caldrà veure quina és la proposta a Televisió Espanyola. El més normal seria que ell fes una adaptació del seu format evidentment, per la cadena. Pensem que la mitjana d'edat de Televisió Espanyola actualment a la TDT, d'acord? A la TDT està a Catalunya, per exemple, a l'entorn dels 65 anys, i per tant que 6 de cada 10 espectadors de Televisió Espanyola té 65 anys o més. Jo crec que aquest tipus d'espectador pot connectar relativament poc.
Potser no saben ni qui és David Broncano. Clar.
És possible que no sapiguen qui és. Jo crec que directament segurament no l'entendrien. És a dir, que els referents que fa, clar, i les conyes, i clar, al final l'humor sempre són referents, són complicitats, no? I aquest punt de codis compartits. Jo crec que té pocs codis compartits amb el conjunt de l'audiència de Televisió Espanyola. Ara bé, alhora, aquesta tele, com totes les altres, el que fa és intentar justament per sota anar creant espectadors nous, perquè si no, evidentment, estàs guanyant-te que t'escanyis la teva, clar, audiència en pocs anys. Aquests espectadors no estan a la TDT, i per tant, sinó que estan a les xarxes. I això ho veiem sovint, que ells, a vegades, ells ho havien explicat. L'audiència del Broncano a Movistar era relativament modesta, o la que tingués, però clar, al final, quan tu veies un vídeo a YouTube, doncs tenia els seus 2 milions, 3 milions de reproduccions, a vegades, quan hi havia alguna cosa grossa. I això també té un, diguéssim, bueno, té un benefici evident. Jo crec que la TDT no li farà gaire pessigolles, i que aleshores serà divertit veure, divertit perquè els dediquem a això, diguéssim, sí, m'interessa, sí, però serà divertit veure com justifiquen els responsables del fitxatge, els membres del Consell d'Administració, aquesta aposta, que insisteixo, segurament a la TDT tindrà una, diguéssim, una tirada petita. Penseu que l'Hormiguero ara està fent a Espanya, en el que portem de 2024, ha fet un 15% d'audiència, de share.
Sempre tenen el minut d'or, és una cosa, vull dir,
sí,
ja gairebé inexplicable.
Exacte. Es mouen entre... aquest any, el dia que van fer menys va ser amb l'Eduardo Mendoza, que van fer un 12,5, i el dia que van fer més amb la Ilia Topuria, que van fer un 17,3. Això són... O sigui, fer un 15% de manera sostinguda, per entendre'ns, és moltíssim. Perquè es feu una idea, l'intermedio al Wyoming aconsegueix un 7,4 a Espanya. Clar, tot això, penseu que són dades espanyoles, eh? Catalunya, sí, sí. L'Hormiguero, tot just fa un 8,1%.
Clar, i ara que parles de Catalunya, tenim un minut de programa, Àlex, em sap greu, però TV3, aquest movie li afectarà d'alguna manera o creus que serà com si no hagués passat res? No.
Fixa't això, Espanya 15% a l'Hormiguero, a Catalunya només fa un 8%. I per tant, el màxim moment de l'Hormiguero a Catalunya és menys que el mínim a Espanya, perquè o sigui, el dia que se n'han sortit més ha estat un 10. Jo crec que Catalunya té un prime, Access Prime, TV3, vaja, té un Access Prime molt potent. Penseu que l'Hormiguero comença, que encara no ha acabat el TN, que allò és un transatlàntic que no l'atura ni Cristo, per tant, jo crec que Catalunya ni passi golles, és una altra història.
Molt bé, respiro una mica més tranquil, que no ens afecti directament.
Sí, sí.
Àlex Gutiérrez, del diari Ara, com sempre, moltes gràcies, cuida't.
Adéu, Àlex.
Cuideu-vos. Adéu.
Fins aviat.
Ho deixem aquí. Juliana, que vagi molt bé. Fins demà.
Ai, senyor, quantes coses.
Ai, sí, adéu. Quanta feina, quanta feina. Marta, fins demà. Records a la Nina i la samarreta del
molt
Barça.
Molt bé, una abraçada.